Molt bona nit a totes i a tots. Ara és l'hora de deixar de tocar de peus a terra per emprendre el darrer viatge d'aquesta temporada a través de l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable, El Mor Obert, edició estiu. En aquest espai, el turisme que practiquem no és el de veure el màxim de monuments possibles en el mínim temps possible, sinó el de descobrir històries, paisatges, llengües, cultures, formes de vida diferents a les nostres, a través dels pobles de la terra, a través de les famílies acollidores, dels amics i amigues del turisme just. Si tens un mínim de curiositat, de sensibilitat humana i vols conèixer món, aquest és el teu programa, on pots gaudir de l'experiència amb la companyia de qui et parla, Damià Caro, J.R. Bermúdez, el control tècnic, i l'equip del SICOM, solidaritat i comunicació. Aquesta hora que ara encetem serà l'última de l'any i per això hem preparat un menú radiofònic amb unes salses diferents a les habituals. Potser una mica més picants, però això sí, igual de nutritives. Esperem que apreciïs la diferència i que t'agradin. I si et ve de gust repetir, entra al nostre web www.coneixmon.org. La darrera travessia la fem de nou a l'Àfrica, de la mà d'una entitat amb unes característiques peculiars, que rep el nom d'Africània. I per això parlarem amb Maria Calvo, la seva fundadora i coordinadora. Els estudis de Ràdio L'Hospitalet ja estem preparats per enlairar el vol cap al destí d'avui, cap a Etiòpia, i volem que viatgis amb nosaltres. Així que prepara't, perquè tindrem com a company d'expedició un actor i director de teatre, Pepe Rubianes, que ens farà entrar al país que cada vegada més està sent la seva casa, Etiòpia. El dia d'avui coneixerem a una organització, Africània, que proposa viatges per diferents països de l'Àfrica. I volarem fins a Etiòpia, de bracet del galaico català més entrevistat del Principat, en Pepe Rubianes. Però abans de tot això, coneguem millor el destí d'avui. Passem a la radiografia d'Etiòpia.
Estat?
República Democràtica Federal d'Etiòpia.
President actual?
Tenen com a president a Girma Wolde Georgis i com a primer ministre a Meles Zenawi.
Capital?
Addis Abeba, amb gairebé 3 milions d'habitants.
Llengua oficial?
L'amharí, i predominant entre les 80 llengües que es parlen al país.
Situació geogràfica?
Situat a la banya d'Àfrica, a l'Àfrica Oriental, limita al nord amb Eritrea i Djibouti, a l'est amb Somàlia, al sud amb Kènia i a l'oest amb el Sudan.
Superfície?
1.133.000 quilòmetres quadrats. Aproximadament la mida de Mali, és a dir, dues vegades l'estat espanyol.
Clima?
Compta amb un clima càlid i humit, amb temperatures que van dels 13 als 30 graus.
Població total?
Amb uns 80 milions d'habitants, Etiòpia és el segon país més poblat d'Àfrica, per darrere de Nigèria.
Religió?
La majoria de la població és cristiana, encara que hi ha un nombrós col·lectiu musulmà i una minoria jueva, a més de pràctiques religioses tradicionals africanes.
Economia?
La moneda és el birr etíop i la base de l'economia es basa en l'agricultura i la ramaderia. El cafè segueix sent el producte més important per a l'economia etíop i una gran part del comerç es du a terme mitjançant el bescanvi en els mercats locals. Avui viatgem cap al continent africà i ho farem amb una entitat bastant peculiar. Aquesta entitat, com ja sabeu, es diu Africània i parlarem amb la fundadora i coordinadora d'Africània, que es diu Maria Calvo, per assabentar-nos quina és l'entitat protagonista d'avui. Muy buenas noches, María Calvo.
Hola, buenas noches.
Pues hoy viajamos con vosotros para Etiopía y lo queremos hacer de una forma especial. En el último programa del Món Obert de Estiu, explícanos qué es Africania.
Africania es un proyecto de la organización no gubernamental llamada Turismo Solidario, que se fundó en 1999. Y es una organización más que nada en la que trabajan voluntarios online, en muchísimos casos no nos conocemos, y trabajamos para ofrecer una alternativa al viajero que quiera ir a África. Tenemos distintos destinos en distintos países africanos de una manera diferente, quedándose alojados en casas de los africanos mismos o trabajando haciendo proyectos de voluntariado con asociaciones africanas.
Uh-huh. Diferenciáis dos tipos de viajes. El primero sería un viaje con actividad de voluntariado y otro sería un viaje de convivencia con las familias.
Exactamente, sí. Dependiendo también mucho del tiempo que tengan los viajeros de que dispongan en sus vacaciones, porque en una semana pues poco voluntariado se puede hacer, aunque sí se podría.
Uh-huh. ¿Los destinos con los que trabajáis por ahora, cuáles son?
Bueno, hemos enviado gente este verano a Camerún, a Burkina Faso, a Kenia, a Gambia y a Senegal, pero tenemos también contactos en otros destinos. Lo que pasa es que todavía no hemos enviado a nadie porque no ha habido demanda.
¿Y qué práctica entendéis vosotros por la de turismo responsable? Aquí han pasado muchas organizaciones como SETEM, el Servei Civil Internacional de Cataluña o la Xarxa de Consum Solidari el año pasado, o de Paz también aquí de Madrid como vosotros. ¿Cómo entendéis el turismo responsable?
Bueno, pues entendemos un poco el dejar fondos, no solamente dejar fondos allí, o sea, el viajero cuando se quedan las familias, está pagando directamente a la familia, le está dando un ingreso. Y luego es un poco la convivencia con los africanos allí, el ver pues las necesidades que tienen, los valores que tienen, que muchos de ellos pues ya estamos careciendo de ellos aquí en este llamado primer mundo. Y un poco estar en el mismo nivel, de igual a igual.
Per conèixer més profundament aquesta entitat protagonista d'avui, sempre podeu clicar a www.africania.org. Estem parlant amb la fundadora i coordinadora d'Africania, Maria Calvo, que ens està presentant aquesta entitat que resideix, diguéssim així, a Madrid. Maria, tenéis una entitat bastante peculiar, lo has comentado a lo inicio. Sois una entitat formada por voluntarios online.
Exactamente, la página web que acabas de dar, entiendo poco catalán, pero algo entiendo, estamos cambiándola ahora mismo y probablemente con un poco de suerte dentro de poco la tengamos en castellano y espero que dentro de unos meses en catalán como la tuvimos en algún día.
¿Ah, sí?
Sí, lo que pasa es que la tuvimos que actualizar y ya no pudimos traducirla, pero vamos, espero que la nueva versión se esté traducida al catalán.
Tenéis unas propuestas peculiares de turismo responsable y, por ejemplo, lo hacéis con contrapartes en destinos como en Camerún, donde hay bastantes familias acogedoras para estas personas que se atrevan a hacer las propuestas de viajes solidarios que proponéis. Explícanos, por ejemplo, ese contacto que tenéis, esa relación con las contrapartes de África.
Pues mira, en muchos casos, debido a la escasez de medios que tenemos, pues no podemos nosotros controlarlos. O sea, nuestra relación es toda por online. Así es como establecemos el contacto. Generalmente son ellos los que nos contactan. Uh-huh. Y luego, pues, intercambiamos emails, fotos, nos dan información sobre sus organizaciones, las actividades que tienen. Y luego, pues, hemos tenido la suerte de que ha habido viajeros ya que se han aventurado y han ido ellos sabiendo que no habíamos mandado a nadie. Y hasta ahora ha salido todo bien, la verdad. O sea, no quiere decir que no había ningún problema como puede haber en cualquier otro viaje convencional, pero vamos, que intentamos sacar el máximo de información. Y espero que algún día pues podamos tener la financiación para ir a visitarles todos y hacer un seguimiento y tomar fotos y vídeos y todo lo que haga falta.
Como comentábamos, la gran parte de las personas que trabajan en esta organización, en Africania, son voluntarios online, que recibís también del programa de Naciones Unidas.
Bueno, sí, los voluntarios los recibimos a través del programa online volunteering de las Naciones Unidas. Nosotros pedimos, pues a lo mejor ahora acabo de pedir traductores y un diseñador, y entonces pues hay gente que se mete en la página, les acerca a nuestro proyecto, y si le interesa y tiene tiempo libre y quiere dedicarlo, pues nos escriben y así empezamos a trabajar. Uh-huh. Y hay gente con la que llevo trabajando 6-7 años.
Caramba. ¿Cuál es el perfil de las personas que se apuntan a estas propuestas que hacéis?
Mira, generalmente son jóvenes, hasta ahora son todos españoles, porque aunque la página web está en inglés, la promoción la hemos hecho únicamente aquí en España. Y pues ha habido algún niño también, familias, digo, jóvenes de entre, digamos, 20 y 40 años. No quiere decir que no, ahora va a ir una señora que tiene 51, pero vamos, que suelen ser jóvenes, pero puede ir cualquier persona, cualquiera que esté dispuesto a compartir ahí el modo de vida africano.
Desde Africania queréis dar una amplia y profunda perspectiva de la cultura africana. ¿Sería eso el objetivo final?
Sí.
Ese sería el objetivo final de Africania, y lo que hacéis es proponer unas ofertas de turismo responsable. Que aquellas personas que se quieran apuntar, ¿qué tienen que hacer para contactar con vosotros?
Bueno, me pueden escribir un mail a mí directamente, a maria@africania.org. Uh-huh. O en el caso de que no estuviera yo, a info@africania.org.
¿Lo tienen que hacer con un tiempo antes, bastante antes de...?
Pues cuanto antes mejor, pero bueno, también depende para qué destinos, pues cuesta menos organizarlo. Una semana a Gambia lo puedo organizar. Para Gambia precisamente tenemos también descuentos en los vuelos, siempre y cuando no sea agosto.
Uh-huh. Normalmente los viajes que organizáis son julio-agosto, también Semana Santa, Navidad...
En cualquier momento.
Cualquier momento.
Las distancias la determinan los viajeros, la fecha de salida y de llegada también. El itinerario muchas veces también, lo que pasa es que no en todos los sitios tenemos familias de acogida, entonces tenían que dormir en hostales o donde quisiera el viajero. Uh-huh. Y les acompaña siempre una persona que les va a buscar al aeropuerto y está con ellos durante toda la estancia.
Sois una entidad, como hemos comentado reiteradamente, de voluntarios, y el monto financiero que también estáis trabajando también es bastante pequeño. Sois una entidad, pues eso, que las personas que están involucradas en este proyecto dedicáis vuestro tiempo libre a este trabajo de Africania, y el volumen de dinero que estáis trabajando pues es pequeño, ¿no? Pero de todas formas hacéis un trabajo pues importante.
Muchas gracias. Bueno, es dinero, por cada viaje que organizamos cobramos 50 euros, pero es con lo único que contamos, porque no tenemos ninguna otra subvención. Y por ahora eso es lo único, y que tenemos proyectos en mente. Queremos construir 3 centros de cultura y turismo, uno en Senegal, uno en Kenia y uno en Camerún, para poder alojar a muchísimos más viajeros y voluntarios que de universidades que quieren ir allí a hacer un voluntariado y o a alfabetizar o a curar a gente o infraestructura, lo que sea. Y para eso obviamente necesitamos darles cobijo, que no en todos los pueblos tienen habitaciones disponibles como para ofrecer a viajeros.
Claro. Claro. Pues muchas gracias, ya saben els nostres oients, poden clicar
a
les tres pàgines web, a tres pàgines web, no? 3w.africania.org. Muchas gracias, María Calvo, fundadora y coordinadora de Africania. Que tengas un buen septiembre, octubre, noviembre, diciembre, una buena vida en general y que continúes trabajando pues tan bien como lo estás haciendo desde Africania.
Muchas gracias a mí igualmente y suerte a todos.
Gracias y hasta la próxima.
Hasta
Avui és l'últim programa de la segona edició del Món Obert d'Estiu, l'únic espai radiofònic dedicat en exclusiva al turisme responsable. I volem fer d'una forma especial, viatjant al continent preferit d'aquests mesos, a l'Àfrica, i de la mà d'una de les persones més entrevistades a terres catalanes, Pepe Rubianes. Molt bona nit, Pepe.
Hola, bona nit.
Doncs, com anava dient, aquest estiu hem viatjat a diferents indrets amb les organitzacions de casa que proposen, amb una tipologia o altra, el conegut turisme just. Hem viatjat al Marroc, a l'Argentina, a Filipines, a Moçambic, al Japó, a Guatemala, a Mali i a Cuba. I aquesta nit volem conèixer amb tu un dels països més peculiars de l'Àfrica, per la seva història, ja que ha mantingut gairebé sempre la seva independència i per ser el segon estat africà més habitat del continent, per darrere de Nigèria. Avui volem conèixer Etiòpia de la mà de Pepe Rubianes, el galaico català, que aquesta nit ens farà conèixer món. En Pepe ja fa un temps que coneix Etiòpia, la qual s'està convertint, de mica en mica, en una de les seves noves cases. Pepe, vas aterrar a Etiòpia el desembre del 2006 per fer un documental, per a Media Pro.
Sí, exactament. Però ja havia estat primer, una vegada en plan allò turístic purament, saps? I havia estat l'any de 2004, havia anat a Etiòpia una miqueta a recórrer, i vaig recórrer tot el nord d'Etiòpia, Aksum, Lalibela, Bahardar, Gondar i Addis Abeba, no?
Vas anar-hi el desembre del 2006 per fer un documental, com dèiem, per a Media Pro, sobre un recorregut per Kènia, Uganda, Tanzània i la mateixa Etiòpia. I com aquell qui diu, doncs, t'hi vas quedar.
Sí, mira, lo d'Etiòpia, estas coses de la vida, no? Estas coses de... Etiòpia era una miqueta on havíem fet tot allò, Kènia, Uganda, Tanzània i Zanzíbar, i bueno, que és Tanzània, però saps que Tanzània ve de Tanganyika i Zanzíbar, no? Tanzània.
Ah, doncs no ho sabia, no?
Mira, sempre s'aprende algo, jo també lo aprendí ahí de puta casualidad, i aleshores, com jo havia estat a Addis Abeba, que és una ciutat que m'agrada molt, pues le vaig proposar a la productora que si de passada, pues allò 4 o 5 dies estaria a Addis gravant uns planos i tal, un passeig per Addis, i lo que eren 4 o 5 dies se convirtieron en 4 meses que em vaig quedar allí.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bé, Pepe, avui tu ets el nostre guia. On ens portes per començar el nostre viatge a Etiòpia?
Home, jo començaria per Addis Abeba, una ciutat per mi superinteressant, no? on es troben tota la barreja d'ètnies etíopes, no? Los Oromo, los Tigray, los Amara, etcètera. I fer un passeig per la ciutat, conèixer la Mescal Square, que és la plaça, diguem, l'equivalent seria a Barcelona com la plaça Catalunya, per dir-te d'alguna forma, la plaça de les grandes celebracions de l'època de Haile Selassie, l'emperador, i l'època de Mengistu, i encara continuant el govern que n'hi ha ara, continuant fent pues, los dies claves, pues, és el sitio d'encuentro de tot el rotllo. No? Uh-huh. Després mirar de visitar els palaus etíopes, que eren els palaus de l'època de Haile Selassie. El que passa que la putada, tens que tindre un permís especial perquè aquests palaus han estat ocupats per los ministros i jefes i primeros ministros d'Etiopia, no? Però que són una passada. I a part permet donar una volta per la ciutat, la part més maca de la ciutat, no? Mm-hmm. Saps que Etiopia fa una pujada, està a 2.600, creo, metros d'altura, d'altitud. Mm. Pues les persones que sufren del mal d'altura allí lo pueden pasar. Los primeros días una
miqueta.
Vas como un globo, como si hubieras fumado un cigarro de marihuana, ¿no?
Vas volando. Déu-n'hi-do.
I visitar tot això, la piazza, que és un lloc també, el centre comercial de Addis, la zona B de la zona dels italians, no? De l'època de la invasió italiana a Etiòpia. Després les muntanyes en Toto, que estan, és com seria l'equivalent a Barcelona del Tibidabo, no? Per dir-ho d'alguna forma. El que passa que si en Addis estàs a 2.600 metres d'altura, les en Toto pues, estàs a 3.000 metres, no? I sobretot Wall Street, Wall Road, que és la gran avinguda de Addis, on estan els comerços, la part més moderna, diguem, de l'Addis, no?
Mm-hmm. Doncs Déu-n'hi-do, tu coneixes, no?
Pugué visitar algun Kebele, que és un slam, no? Hi ha un xabolisme brutal, no? I lo que passa, bueno, tendries que tu contactar amb gent que et porti a visitar un Kebele, perquè és com un laberinto, allò, és tremendo, vull dir.
Ja has entrat? Tu ja has entrat?
Jo sí, he entrat amb Gil Lozada, un humanista que està allà fent una tasca de que té una fundació que es diu Global Infantil, que recoge a los niños abandonats, no? Desde recién nacidos hasta 17 o 20 años. Vull dir, gent que es va trobar i té 160 nens al seu càrrec, i amb ell pues, he visitat algunes coses que de hecho no hubiera entrado no por temor, sino por entendre una miqueta de què va jo, no? Aunque lo supones, pero entrar-te una miqueta de què va la història.
Palparo, a primera vista, diguem-ho així.
Després, al costat d'Addis, a Debrazeit, tens els llacs, els primers llacs volcànics, està a uns 30 quilòmetres d'Addis, saps? Que és un lloc preciós, unos lagos realmente d'ensueño, no?
Com molts dels nostres oients doncs sabreu, el Pepe Rubianes ha publicat aquest any un llibre amb el títol Me'n vaig, de l'editorial Ara Llibres, on inicialment el propòsit era reflexionar en veu alta sobre l'enrenou provocat per les declaracions fetes del Club de TV3, les relacions entre Catalunya i Espanya, però, tal com diu l'Ernest Folk en el pròleg, diu, a mesura que ens van envair els colors, les olors, els somriures de la gent, el llibre es va anar desviant del seu propòsit inicial. I ens vam anar allunyant, lentament però irreversiblement, d'allò que hauria hagut de ser. El Pepe va resumir el que sentia amb la frase exacta. Aquí la vida em desborda. I així va ser. Vam deixar que la vida, de dir-se a Deva, entrés també en aquest llibre. Pepe, quina força té l'Àfrica que et va atrapar molt més que no pas tota la merda que et van tirar a sobre.
Bueno, claro, yo es que de aquella merda yo le vaig dir a l'editor, oye, vamos a hablar aquí de esa basura, coño, digo, y darle publicidad a la mierda.
Claro.
Digo, lo millor que podem fer és hablar de aquí, que esto sí que es interesante, no esa basura que transporta un sector de la societat espanyola, no? I de fet el llibre va derivar el que en principi era un aclariment de tota la història, que jo ja m'he hartat d'aclarir a quina Espanya em referia, que era l'Espanya feixista, l'Espanya que va matar a Federico García Lorca, que va enviar a l'exili a la mort Antonio Machado i que va matar a Miguel Hernández, per dir-te d'alguna forma, els tres dels grans poetes i tal, i jo ja vaig dir que amb aquesta Espanya no quería saber nada de nada, y es más, cuando me encuentro un español de esos por ahí me da mucha vergüenza, ¿no? ¿M'entens?
Sí, i tant.
I aleshores, pues, lo que pasa que aquesta gent lo va derivar i van vendre una miqueta que jo havia insultat a tota Espanya i tot el rotllo, i no és verdad. No, con la España democrática y de progrés me han merecido total respecte, ¿no? Pero ellos ya que sabes que son expertos en liarla, ¿no?
I tant.
Entonces, pues mira, y de, bueno, de fet està tot arxivat, o sigui que ahora ellos han recurrit a l'audiència, que vayan recurriendo.
Uh-huh. Però l'Àfrica va tenir aquesta força per atrapar-te i dedicar una part del llibre important, doncs, a Etiòpia.
Sí.
¿No?
Sí, bueno, claro, es que ya le vas al editor, digo, es que hablar de esto aquí en Etiopía es como hablar de mejillones en el desierto, ¿no? Vull dir que digo, centrémonos en esto, que es una tierra muy rica, muy interesante, es un país súper interesante, un país que mai ha estat colonitzat, uh-huh. amb les seves tradicions vives de la seva forma de ser. L'Etiope és súper amable, es súper acogedor, tienen esta ley de los hombres del desierto, ¿no? Un invitado es algo sagrado, ¿no? Y se desviven para que estiguis bé a la seva terra. Y la dignidad etíope es algo que yo he podido constatar en mi estancia en ese país, es algo muy fuerte. Y ya veus als tíos rectas, ¿no? Es un poble guapíssim, ¿no?
Mm.
Tant les dones com... Bueno, jo no he vist mujeres més guapes en mi vida com en Etiòpia, no?
Sí.
I els homes, vull dir que...
ben plantats, no?
És un pueblo muy, muy guapo. I a part, un pueblo d'una sonrisa tremenda. Jo volia fer ara unes coses que he escrit, un homenatge a Etiòpia,
sí.
I que, parodiando al gran San Pedro, la sonrisa etíope, no? Que és una de les sonrises més maques que he vist a la meva vida.
Segurament és l'únic país que no està colonitzat de l'Àfrica i segurament tampoc hem pogut colonitzar, diguéssim, el seu somriure, no?
No, tampoc. Para llegar a... Lo tuvimos, esa sonrisa, hace muchos, cuando yo era nen. Me'n recordo, la gent sonreia molta. Ara ja no, ara ja tenemos cara como de lavativa, ¿no? Ens ha posat a tots la cara de lavativa. El progreso, el progreso malentendido, creo yo, porque... Yo siempre entes al progreso como un progreso espiritual, un progreso que la gente lea, que la gente se informe, que la gente... Y el progreso ese se ha convertido en puramente material, ¿no? Que está molt bé, pero bueno, de billetes verdes... Bueno, ahora ya no son verdes, de billetes
sí, ara ja
no se come.
Tutti frutti, ara.
No, no se comen los billetes, ¿no?
No, 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 i tant que no.
A mí siempre he pensat que si el espíritu no nos cuida, es como el que dice, no voy a cagar más que me da asco. Es lo mateix, ¿no? Si no treballas el espíritu, no puede ir bien ese armazón lleno de carne y de vísceras que le llamamos cuerpo.
A Etiopía vas conèixer una fundació, vas conèixer un company, un galaico-català com tu.
Bueno, yo te seré sincer.
Sí.
La primera actividad que yo he portat sempre a la vida desde que fui muy jovencito, es el golferío. Los primeros contactos en la meva vida ha estat el golferío. Y a partir del golferío he ido subiendo por la pirámide. ¿M'entens? Así que tampoco no pensis que he ido a conocer la realidad social, económica. Yo vaig anar a Etiopía y vi a aquellas mujeres y enloquecí, y a través de ellas he llegado a otras historias que me parecen más interesantes que fer un polvo, aunque el polvo nunca hay que renunciar a él, ¿no?
Home, mai. Mai, 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 mai.
O sea que así va a ser una miqueta el arranque. Yo he dado varias veces la vuelta al mundo y siempre he ido a contactar a los puticlubs de todo el mundo. I a partir d'ahí, pues mira, he tingut possibilitat de conèixer a molta gent, ¿no? Molta gent, molta molt interessant i altra no, però bueno, d'això se trata, saps?
Com per exemple el teu company Gil Lozada.
Sí, Gil Lozada, que el vaig conèixer accidentalment en l'hotel. Vaig veure un senyor que entrava allí amb una bata blanca. Jo havia sentit parlar d'ell, ¿no? D'un tio que estava fent algo molt interessant a Etiòpia, ¿no? I el vaig veure, digo, coño, este debe ser... Voy a preguntarle aquello... Le vaig veure cara de ese d'aquí, ¿m'entens? A veces te equivocas, ¿no? Pot ser portugués o italià o lo que... Digo, Gil Lozada? Sí, sí, hombre. I ahí, mira, iba a començar una relació entranyable, ¿no?
Esteu escoltant a Pepe Rubianes, el nostre guia d'Etiopia, el nostre guia d'avui, de l'últim programa del Món Obert, edició estiu. Durant aquest estiu hem passat per aquí, per l'estudi de Ràdio L'Hospitalet, diverses persones que, per exemple, han viatjat, no sé, a Brasil, a Mali, a Cuba,
sí.
I ens comentaven que el ritme de vida que sentien allà, en aquells destins, doncs era molt més tranquil,
sí.
Era molt més pausat,
sí.
Però a la vegada era més espontani i més humà.
Sí.
Tenies més temps per,
sí.
per relacionar-te amb els altres, per mantenir una conversa
sí.
amable...
Sí, sí. Vull dir que és, era típic quedar, per exemple, quedar amb tu, no?, per dir-te d'una forma, a les 12 en tal sitio, i el tio arriba a 2 hores més tard.
Hòstia.
Però tan tranquil i tan relajado.
2 hores més tard?
Sí, i jo pensava, saps allò que dius?
Seràs cabrón.
Si en vez de a les 12 era a la 1, saps allò que comences a fer?
Sí.
A veure, i trucant al tio i dice, no, jo venia per aquí, pues me he encontrado con unos amigos que quiero mucho y me he entretenido hablando con ellos. Y dices, coño, pero habíamos quedado a las 12. Esta prisa que nosotras tenem, tenim, ¿no? Allí no existe. Es todo muy relajado. O sea, tú veus a la gent passejar pel carrer i passea. No hay este acelerón que portem nosotras.
No corre.
Que a vegades arribas que vas acelerado y no sabes por qué, coño, porque no has quedado en nada. Pero una miqueta com donar la imatge de que estàs ocupat, ¿no? O sentarte en una terraza, y yo me he trobat moltes vegades, pues, cosas que aprendí de Etiopía, cuando me bajo a la terraza que hay al lado de mi casa, me tomo allí algo y pasa gent que te digo, qué bien vives. Digo, procuro.
Claro.
¿Entiendes? Una miqueta como anar sol, ¿no? Anar sol parece que... Yo, que siempre que estás en un país estranger, siempre piensas, coño, ir solo por aquí y tal. Pero siempre he fet la prova y nunca me ha pasado nada, la veritat. Y jocs terribles. En la noche de Nairobi, por ejemplo, yo me anaba sol. Cuando me vaig anar a Javier Sardà a gravar y se quedaban al hotel allí y tal, yo digo, me voy a dar un paseo. ¿Pero dónde vas? ¿Estás loco? Que digo, no, me voy a dar un paseo. Si me matan, pues mira,
bien
mala
matado.
Suerte. Y la veritat sigue dita, esto tampoco es ejemplo de nada, cuidado. Pero també te pot passar a Hospitalet i a Barcelona, vull dir
sí,
que,
sí.
que surtis i te atraque, no te peguen una puñalada. Pero bueno, o que te mate una moto, ¿no? O
també.
Un cotxe. Y un poco el te invita a vivir, te invita a coño, decir, bueno, yo me trobava gent a l'hotel, ¿no? Que em deia, ay, no hem sortit avui perquè ens han dit que és molt perillós. Y digo, joder, ¿quién nos ha dicho eso? Pero claro, la gent és molt lista. Te dicen estas cosas para que te quedes en el hotel y hagas gasto.
I consumeixes allà.
Claro. M'entens?
El que no sap el Pepe és que fa uns mesos ens vam desplaçar d'amagat a Etiòpia per a comprovar com li estava anant per terres africanes. Vam tenir l'ocasió d'enregistrar-lo en una conversa i hem confirmat que no ha perdut la seva verborrea.
Andarra arguse, baatallim gede, sagabena kumare, abatunna nebere, uji tefettere. ወደ ዘሮ ማንጀሬ አርክሳይ ተፈሬ ሀምጮሩ መቀሬ ሀማሐብድ መረሬ ደይቁ ሀምበርበሬ ደይቢ ሀዛአሬ ደያህ የቁዕሬ
አብያም ባይቢ አብያም ይቢ ነው እንደዚያስ ከኢትዮጵያ ፖርታስ ናልትራ ሪማ ማ እሺ ደላ ሊንጓ ማሪ ክላብ ላ ዶሚናስ ዲገሲም
ኦፕሬ ላ ዶሚኖ ፕሬ perfectamente. Hòstia. Lo que passa és que jo parlo un amàric molt, molt de l'època semítica, saps?
Sí, no? Ja ho veiem, ja.
I em costa una miqueta que m'entiendan. I clar, jo parlo un amàric barrejat amb una miqueta d'oromo i una miqueta de mursi.
Collons!
I aleshores, perquè soy muy abierto, no? Però el problema és que la gent quan t'escolta, i jo entonces les digo, geder vidre, geder geder, estudia, estudia.
Ah, des d'aquest...
És molt difícil la llengua amèrica, és molt difícil.
Sí, sí. No, però bueno...
Les llengües etíopes són molt difícils, és un altre esquema mental, no?
Però has tingut ocasió de...
Sé quatre paraules, quatre paraules i després procuro entendre'm en anglès, no? Bàsicament en anglès. Jo, clar, te n'adones una miqueta, cuidado, jo no és que parli l'inglès molt bé, jo parlo un inglès una miqueta chapucero, per dir-te d'alguna forma, un inglès de pràctica més que de gramàtica, no? I te n'adones que la gent surt d'aquí, jo m'he trobat amb molts turistes espanyols, catalans, etcètera, etcètera, no tenen ni puta idea d'inglès, i jo dic, hosti, com se comuniquen? Vull dir, clar, tenen un guia que parla castellà, no? I digo, però coño, si lo importante de viatjar és conèixer gent del lloc, perquè al final, què passa? Que acabes conociendo camareros i el guia. I després te dice, oi, jo m'he trobat amb gent que a Etiòpia, per Àfrica o per on sigui del món, no? que te dan consejos. O sea, yo le digo, mira, yo llevo aquí ya 3 meses y tal, pero tiene que conocer esto, ¿eh? Y yo pensaba, digo, coño, digo, esta persona que no parla una puta paraula d'inglès, ni francès, ni res, només parla el castellà. Què coño ha conocido i què coño me aconseja? Una miqueta allò que te choca, no? Este turisme ara que tenim així consumista i massiu, no? Per dir-te d'alguna forma. Jo penso que una cosa és el viajero i altra cosa és el turista, no? Jo em considero una miqueta del grup de los... someramente dels viajeros, per dir-te d'alguna forma.
Ara que comentaves això del turisme massiu, com afecta aquest turisme consumista massiu a, per exemple, a Etiòpia o al continent africà en general?
És que mira, Etiòpia té molt poc turisme perquè, a part, Etiòpia dels problemes que té de pobresa, té 3 guerres. Una amb Somàlia, recent, ja ho saps, no? Una amb Eritrea, que és ja de històrica, i una altra amb el Sudan, de la zona del Gojam, d'una província etíope que toca el Sudan, no? Y claro, y todo esto pues ha mermado mucho en el turismo. Pero supongo que lo que hace el turismo de masas con el tiempo arrasará con todo, ¿no? Encara Etiopía se conserva bastante puro conforme al seu rollo, ¿no? Ahora sabes que tienen el milenio, ¿no? Ellos van 7 años por detrás, diguem, ¿no? En el seu calendari, tienen el calendari julià. Y por ejemplo, tú, que esto también he tenido muchos problemas, las 12 del mediodía para ti son las 6 de la mañana para un etíope. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces pues tú quedas ahí, bueno, nos vemos mañana a las 2. Y claro, estás bien a las 8 del matí. Lo que pasa es que como arriban tarde, aunque quedes a las 2, llegará a las 2.
¿Me entiendes? Sí. De l'Àfrica en general, els mitjans només ens mostren una cara, no? I sempre és la negativa. Què els diries a aquelles persones que ara ens estan escoltant i no s'atreveixen a viatjar a indrets com el d'avui, a Etiopia?
Perdona, no t'he entès la pregunta. No t'he oído bien. Digues?
Moltes vegades, doncs, les persones estem acostumades a viatjar a grans instal·lacions o a hotels 5 estrelles
i
llocs, doncs, més aviat preparats per rebre una sèrie de... un turisme clàssic, no? Normalment en aquest programa sempre viatgem a destins com a Etiopia o Mali, que a vegades no estan preparats per aquest turisme massiu i per això hi ha persones que no s'atreveixen a fer aquest tipus de turisme responsable. Què els diries a aquelles persones que es queden a casa a vegades amb por de sortir de casa?
Que surtin. Home, les diria que surtin, que concretament en el tema d'hotels Etiopia està bastant bé, vull dir que tens 2 hotels, el Hilton i el Sheraton, que són tope, aquello com en tot el món, vull dir que a mi no m'agraden aquest... Però n'hi ha un hotel a Addis Abeba, es diu Gion, que a mi m'agrada molt, no? que era el eran los jardines del de Haile Selassie, del emperador, ¿no?
Ah, sí.
Los jardines y la piscina, y han fet un hotel.
Hostia.
Bueno, y después ni a la tira de yo te digo así, hoteles de un, porque una cosa así, si te agrada, está muy cómodo y eso, allí lo estarás. Después ni a la tira de hoteles petits y de historia por la zona de la Piazza, que es la zona més popular de Addis. Pues está ple d'hotelets i de tal, que són maquíssims i netíssims, no? I jo a la gent li diria que surti, que no tenga miedo, coño, que no, que si los van a matar també le pueden matar en Barcelona, vull dir que, o a Madrid o a Bilbao, on sigui, que una de les coses guapes de viatjar és conèixer una miqueta el rotllo i la... Volverás sin entender nada, pero bueno, por lo menos intentarlo, ¿no?
Intentarlo.
Sí, porque a vegades nosaltres anem a ver que esto ya lo sé de qué va. No, no, es que no te enteras de nada, o sea... gent que viu a Etiopía molts anys aún empiezan a entender un poquito, ¿no? Y nosaltres volem en 15 días o 10 días entenderlo todo y pasarlo al archivo de nuestro coco, ¿no? Y la verdad es que África te vuelve loco, porque es una forma de funcionar en la vida completamente. O te dejas llevar, como intentes racionalizar lo que te pasa, vas perdido, ¿eh? Hay que dejarse llevar y decir, bueno, mira, oye, si me la pegan por aquí, me la pegan por allí, pues bueno. Agafarlo como una miqueta de filosofía, ¿no? De filosofía así... comprensiva.
Pepe, quan tornes a Etiopia?
Ara tinc que assajar lo nou i aprovecharé un descansillo de los ensayos i tornaré a Etiopia una altra vez, perquè he portat unes ballarines etíopes.
Hosti.
Para dintre de l'espectacle que vull fer, pues que mostrar algunes danzas etíopes que són verdaderament impressionantes. I unes amigues meves de Addis que vayan de maravilla y una canta también de maravilla, pues bueno, ahora estem amb el trámite para que arribin, ¿no? El trámite de la visa y toda esta historia para que vinguin a treballar amb mi. Y pienso que es algo que la gente cuando vea, aparte de ser unas bellezas impresionantes, vayan de maravilla, ¿no?
Doncs perfecte, molt bé. Ja veiem que a Etiopia has fet bones amistats i les portes a casa nostra per compartir aquest espectacle que tindrem properament aquí. Doncs Pepe, moltes, moltes gràcies. Pepe, quan vam llegir el teu llibre...
Te puc dir una petita cosa?
Sí, digues.
És que és una de les coses més interessants que he fet a la meva vida, no? A Àfrica, a la meva vida, que és amb Gil Losada fer un curset de teatre per als nens, ¿sabes? Per a los niños que tiene.
Exacte.
Y en eso estoy, en esa movida estoy. Cuando voy allí siempre aprovecho y hago unos días con ellos de improvisació. Y te puedo asegurar que son la hostia, ¿eh? O sea, vaig de puto culo amb ells, amb els nens.
Amb els nens.
Y es una forma de yo que jamás he hecho nada por nadie, ¿sabes? Siempre he sido de yo y reguete yo. Mira, ahí pienso que estoy fent aquesta cosa y vaig de tan en tan, porque ella em va dir, Pepe, si lo vas a hacer, hazlo. Aquí no se puede aplazar porque estos niños te van a esperar como el agua de mayo, ¿sabes? Y de fet vaig anant así cuando puedo y con ellos me enrollo de puta madre. Que vaig anar també amb Mònica Terribas a gravar un especial per al seu programa i ella va gravar una miqueta una pequeña clase de la història, que és una de les coses que més felicitat em dona la vida.
A Gil Losada comentes en el llibre que et va comentar, si organitzes un taller amb aquests nois d'aquí d'Etiòpia, no, ja no te'n podràs marxar mai més.
No, és que jo penso irme per allí,
Quedaràs a viure.
No sé quan, però a mi m'agradaria alternar el meu treball, perquè jo també sin hacer teatro no puedo vivir. Aquí, passar-me 6 mesos aquí i 6 mesos en Etiòpia o en Àfrica, vull dir que en Etiòpia un poco montaria la sede social, per dir-li d'alguna forma, i d'ahí m'aniria bellugant, no? Que a mi Àfrica sempre me pues pugué viatjar a llocs que no conec, no? El Congo és un lloc que volia anar-hi. I sobretot el contacte amb els cooperants i tota aquesta gent que era algo que jo desconocía de verdad, y me parece admirable aquesta gent jove que te vas trobant per al món, que estan fent coses, ¿no? Es decir, una cosa es ser el Che Guevara y subir a las montañas de Cuba, y otra cosa es hacer estas pequeñas ayudas que a mí me parece verdaderamente admirable y pienso que el meu contacto amb ells es una honra para mí, ¿sabes?
Y que son, diguéssim, las verdaderas revoluciones d'aquest segle XXI.
Sí, sí, es, hay que hacer algo, hay que hacer algo y entonces es gente que está haciendo cosas. Yo no sé posar inyeccions, però puc a aquests nens, puc hacerles que passen un par de hores riendo haciendo teatro, ¿no?
Molt bé.
La meva col·laboració.
Pepe, quan vam llegir el teu llibre, Me'n vaig, on escrius que no t'agrada el viatge organitzat de 15 dies,
no, no.
I on ens expliques...
També els he fet, cuidado. He passat, com tots, he passat per la piedra.
Sí, sí, tothom ha passat per aquí. Ens expliques com de viu et sents a Etiòpia i no vam pensar dues vegades a convidar-te a participar al Monobert d'Estiu, l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable. Pepe Rubián, estem molt agraïts.
I jo a vosaltres, per, mira, per comptar amb mi en la vostra història.
Perfecte, esperem que puguis fer somriure a molta gent que tinguis al teu voltant i que mantinguis aquest somriure etíop.
Sí. Hòstia, esto sería cojonudo, tener la sonrisa etíope. És de lo més maco que he vist a la vida. Si alguna vegada tu o els oients aneu allà, acordaros d'esta història, la sonrisa etíope, ja veràs, diràs, chapó.
Home, en el llibre que tenim aquí a l'estudi, el mandat de Pepe Rubianes, el somriure que fots, déu-n'hi-do, eh?
Sí, però la etíope multiplica eso por mil.
Doncs això s'ha de veure. Molt bé, moltes gràcies, Pepe.
Gràcies a tu, una abraçada. Tinguis
bona nit, vagi bé.
Adéu.
Adéu. Bé, és el moment de dir fins aviat. Són els darrers minuts de l'últim Monobert d'Estiu de la temporada. Com saps, l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable. Aprofitem els últims sospirs radiofònics per agrair la vostra companyia en els diferents viatges que hem compartit aquest any. Han estat molts els destins. Els geogràfics han estat el Marroc, l'Argentina, Filipines, Moçambic, el Japó, Guatemala, Mali, Cuba i Etiòpia. Les organitzacions protagonistes que d'una forma o d'altra, ja sigui a través de rutes solidàries, camps de treball o de solidaritat, o les brigades internacionals que els agrada dir a uns altres, ens han fet conèixer món. Han estat So de Pau, Exult les Segòvies del País Valencià, CETEM, Associació Catalana per la Pau, Servei Civil Internacional de Catalunya, l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala, Viatges del Món, CERAI i Africània. A més, aquests dos mesos també hem pogut conèixer entitats com l'Associació Ivan Batuta, la Casa Àsia, el Centre d'Estudis Africans i la Casa Amèrica Catalunya. Com també les publicacions One Africa, una revista cultural africana, i la guia Turismo Responsable, 30 propostes de viatge. Un altre element important ha estat la música. A cada programa hem gaudit de la música del poble al que ens apropàvem. Hem pogut bellugar el cos amb el ritme del grup de música infantil Maroma, amb el seu espectacle Maletes Latinoamericanes. I el grup Ara va de bo, amb el seu CD Un món de cançons. Tot això no hagués estat possible sense l'aportació imprescindible del pilar principal d'aquest Monobert d'Estiu, els viatgers solidaris. Si vols continuar viatjant amb nosaltres a través del turisme responsable, ho pots fer-ho tot l'any a través del nostre web www.coneixmon.org, on podràs volar aquesta vegada més de radiofònicament, també visualment. També agrair sincerament el pilotatge tècnic d'en J.R. Bermúdez i de José Manuel Labadías, com el cop de mà a la veu d'unes radiografies, de Maria Antònia Sánchez. Bé, espero no haver-me deixat res. Ens trobem en el món obert de temporada, que segueix el seu horari habitual els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio L'Hospitalet 96.3 FM amb la companyia d'Irene Boada, Ramon Viladomat, Procol Hernández, Cesc Cubages, Carla Suquer i jo mateix, Damià Caro. Tots plegats formem l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació. Espero que us animeu a conèixer món i a multiplicar la felicitat. Petons i abraçades, el que preferiu, i fins la propera.
Yeah.